De les xarxes socials i de missatges, perquè el dilluns, com ja vam explicar aquí al Què t'hi jugues, doncs es va celebrar el judici, el primer judici del Barça Gate per injúries contra Jaume Roures, judici que es va celebrar amb querella contra Josep Maria Bartomeu i Jaume Masferrer, la seva mà dreta quan era president del Barça. Per què? Doncs per diversos missatges a xarxes socials contra Jaume Roures. El Barça es va dedicar, com ja vam explicar-ho, el 17 de febrer del 2020, ho vam explicar, a influir, o va intentar influir, a través de les xarxes socials, contractant una empresa que es deia Nystream. Influir, pressionant a crítics, malparlant de socis i exjugadors del Barça, i expresidents i exvicepresidents, i parlant bé de la gestió de la junta directiva. Això, doncs, ho han fet no només al Barça, sinó en moltes altres organitzacions.
Ho han fet en el passat i ho fan en el present, i possiblement ho continuem fent en un futur. Ens acompanya l'enginyer informàtic expert en intel·ligència artificial Josep Maria Ganyet. Aquí ja heu escoltat alguna vegada el Què t'hi jugues. Com estàs?
Molt bé, content de ser aquí.
I també la Patrícia Ventura, que és doctora en comunicació i experta en ètica de la comunicació i intel·ligència artificial. Patrícia, què tal?
Hola, bon dia, gràcies per convidar-me.
És una pràctica molt estesa, del que vosaltres sabeu, això de que les institucions, siguin clubs de futbol, siguin empreses conegudes, intervinguin o intentin intervenir al debat a xarxes socials?
Sí, i és molt més antic que les xarxes socials. Eh? Si aneu a Pompeia, als carrers de Pompeia hi ha pintades en favor d'uns o dels altres, a nivell polític. O sigui, això de buscar l'aval d'algú molt conegut, perquè parlin bé de tu, això ho han fet sempre. Passa que les xarxes socials et permet fer-ho a escala i et permet fer-ho des d'un punt de vista anònim, no? Com és el cas. El que també s'ha fet és difamar, és al revés, és parlar malament dels meus opositors. També això també és més vell que el napeu. El que passa que quan tu digitalitzes això, el que pots és... ho automatitzes, en fas una indústria. No? I llavors hi ha unes empreses que s'hi dediquen, té una sèrie de procediments molt complicats i que a vegades se'n surten, hi ha una influència real i després veurem quines condicions hi ha d'haver, i de vegades, com en aquest cas, no se'n surten o es produeix l'efecte contrari.
Sí, perquè tu, Patrícia, la teva tesi doctoral expliques casos d'estudis que s'han fet que posen en dubte la incidència real d'aquestes intervencions a xarxes i del que realment és un debat en aquesta esfera. És a dir, que molt soroll del que es veu a xarxes després, segons alguns estudis, no es trasllada a la vida real.
Bueno, sí, al final, intentar incidir en l'opinió pública, com diu el Josep Maria, és un tema antic, no? I no és un tema de xarxes. El que passa que a través de les xarxes podem incidir d'una manera molt més ràpida, no? També és veritat que hi ha estudis, per exemple, la revista Wired va publicar un estudi en què que concloia que un 60% dels continguts que s'emetien a través de les xarxes socials durant esdeveniments polítics eren continguts fets per bots, no? Artificials, un 60%. No?
Uau, és molt.
És molt, és molt. El problema de tot això és que la majoria de persones que està per les xarxes i és de bona fe i pot acabar discutint directament amb un bot i pot acabar sent influenciat per una màquina.
Quan vam destapar el Barça Gate, el Ramon Besa es va adonar que havia estat discutint amb un troll.
Sí. No?
Un bot és un missatge automatitzat.
Sí.
Un troll és algú, diguem-ne, que fa una funció perquè un altre li pague.
Aquestes campanyes es componen normalment tant de bots, diguem, artificials, com de persones reals, per donar versemblança en allò que s'explica o que es vol orientar la campanya.
Com s'aconsegueix que la gent de bona fe pugui destriar el que és el missatge d'una persona real del que és un troll o un bot?
És un troll, es veu ràpid, algú que només va a burxar i que l'únic que fa és escalfar el debat, això és un troll. Llavors, un troll pot ser, com diu la Patrícia, o sigui, pot ser un humà convençut, a vegades no cal ni que sigui pagat, o sigui, molts trolls ho fan de vocació, i, o bé pot ser un bot, no? Clar, quan va començar això, fa 5 anys només, els bots eren una cosa, o sigui, no són res més que programes automatitzats, programats per fer una funció, no?
Com per exemple manipular enquestes, també era el cas de la contractació aquesta del Barça.
Exacte. O sigui, un programa que t'automatitza, pot ser com entrar a formularis i fer clic allà on toque. Però ara és molt més complicat que tot això. Ara tenim bots que a darrere hi ha un ChatGPT o un gran model de llenguatge que tu no pots arribar a distingir si allò és una persona o és un o intel·ligència artificial. I això és molt fotut, perquè si tu i jo debatem, jo et puc convèncer, tu em pots convèncer a mi, ens podem quedar igual. Però si tu debats amb una intel·ligència artificial, mai la convenceràs de res. Li és igual, no té conviccions. I és possible que t'influeixi a tu. I en tot cas, mentre tu estàs debatent amb aquella persona, no estàs debatent amb un humà al qui podries convèncer o amb qui podries intercanviar opinions. I això és fotut no per la comunicació, sinó per la democràcia.
Sí, i jo crec que aquí hi ha un senyal també que hem de tenir en compte la ciutadania per evitar aquestes coses, que és que quan hi ha un missatge que et va a l'estómac, quan hi ha un missatge que et genera ira, que et genera preocupació, moltes vegades, i si estàs en un tema polaritzat, pot tenir aquesta intenció de manipular-te, perquè aquí el problema de fons és que aquests algoritmes de les grans plataformes es poden hackejar, diguem-ne. És a dir, aquestes campanyes es generen de manera que els missatges que generen aquests vots o aquestes persones van a provocar excitació, en realitat. Pot ser tant humor, no?
Com a favor pot ser, com a contra, sí.
O sigui, poden ser emocions positives o negatives, però sempre vinculades a l'excitació. Van al nostre cervell reptilià, no? A un instint que tenim de supervivència, no? Quan ens atacava un depredador al paleolític, no? Aleshores, el nostre cervell està fet d'aquesta manera. Què passa? Que aquests missatges que generen excitació, ja sigui positius o negatius, és a dir, en els negatius són ira o preocupació, en els positius poden ser humor o fascinació, no?
O confirmació dels teves creences.
Exacte, el viatge de confirmació, etc. Quan van a tocar aquí, nosaltres reaccionem perquè tenim aquest instint. Aleshores, les persones, quan sentim això, ens hem de preocupar. Què passa? Que quan sentim això, interactuem. Retuitegem, fem m'agrada, compartim.
Ridiculitzem
a l'altre perquè actuem com fans, com fanàtics d'un equip. I llavors busquem confirmar allò que pensem. Aleshores, què es fa amb això? Generar un engagement, un compromís fals i artificial que fa que aquells continguts que són fets m'agrades o compartits moltes vegades, l'algoritme els destaca perquè siguin més visibles entre els altres.
És interessant perquè ho cites a la teva tesi doctoral, no? El biaix de confirmació que ara explicàveu, que és la tendència a consumir, compartir aquella informació que confirma el nostre punt de vista, és a dir, més les emocions que no pas la raó. És allò que el Ramon Besa ens ha dit alguna vegada el que t'hi jugues, no? Que a xarxes la gent no vol informació, sinó masturbació.
Efectivament.
I d'això se n'aprofiten els algoritmes,
no?
D'això se n'aprofiten els algoritmes per viralitzar i crear una sensació falsa de realitat.
Sí.
Tu parles de que moltes vegades critiquem la màquina, no? I el que hem d'anar a mirar és la persona que hi ha darrere d'aquella màquina. I reivindiques que hi hauria d'haver una voluntat ètica a l'hora de crear aquests algoritmes.
Efectivament, és que al final aquestes grans empreses que dominen l'esfera comunicativa es beneficien d'una necessitat bàsica, lucren per una necessitat bàsica que és la comunicació. Per tant, és important o bé reivindicar infraestructures tecnològiques alineades amb uns valors determinats ètics, no? Que no siguin algoritmes hackejables com els que estem parlant, perquè aquests tenen finalitats comercials i tota ètica els va en contra dels beneficis econòmics, o bé això, o bé regulació. Llavors hi ha aquest mantra de que la regulació frena la innovació. No, senyors, la regulació serveix per decidir quina tecnologia volem, que no ens manipuli, no?
Sí, és a dir, això és possible, això es pot fer.
Sí, ostres, tinc els meus dubtes, perquè has dit la paraula clau, ètica, no? I al final, si tu estàs en un entorn capitalista, d'iniciativa privada i de lliure emprenedoria, l'ètica i la voluntat de fer calés quasi molt malament, amb segons qui. Llavors, esclar...
Es podria fer en un món ideal, en un món capitalista és més difícil.
És més difícil, perquè al final això no és que hi hagi unes persones malvades, uns algoritmes que ens volen... No, l'objectiu no és aquest, l'objectiu és guanyar diners.
Clar.
I si guanyar diners vol dir que hi passem moltes més hores en les plataformes, doncs benvingut sigui. I si passar molt temps vol dir que ens arribin missatges molt negatius o que ens apel·lin a les nostres pors més primitives, amb el cas famós de Cambridge Analytica, que també s'ha magnificat molt...
Això Donald Trump, no?
Sí, bueno, clar, si surt Donald Trump, surt tota la colleta, però el CEO, quan el van gravar els de Channel 4 amb càmera oculta, ell deia, no, és que nosaltres no fem campanyes a favor, nosaltres fem campanyes en contra, perquè mobilitza més la por que la il·lusió.
És bo això, eh? Mobilitza molt més la por que la il·lusió.
Sí.
Ara, mobilitza molt més la por que la il·lusió a xarxes, a la vida real també?
Jo crec que també. És això que deia, aquest instint de supervivència, dir, escolta, el primer instint és marxar i salvar-me, i després ja ho veurem, no? Llavors, jo crec que, i això que diu la Patricia és molt important, quan vegueu un missatge o que us provoque molt rebuig, repugnant, o que us provoque molta adhesió, és dir, ostres, això, jo penso com aquest és dels meus, del meu equip, de la meva opció política, dubteu. Tant si és a favor, molt a favor, com molt en contra. Dubteu, feu una cerca a Google, busqueu si allò realment és una fake news reciclada o un bulo d'aquests que corren, que es van reciclant cada X anys, allò del massa bo per ser cert. Vigileu amb això.
Clar, això ja és, diguem-ne, més feina per l'usuari. És a dir, has de sortir de la xarxa, buscar, intentar contrastar-ho per les teves vies. Com no sé si és possible o com pot estar un usuari d'Instagram, per exemple, o TikTok o Twitter, a reser de falses informacions. És a dir, hi ha moltes falses informacions que campen lliurement per la xarxa i tenen moltíssima ascendència sobre moltíssima gent. Com és possible que no hi hagi, per exemple, a Instagram o TikTok, un simple botó, un simple clic, que tu puguis saber si allò és real, és fals, està fet...
Ara Twitter ha inventat allò del groc, no? Que
sí, però el groc s'equivoca moltíssim. Perquè jo he vist respostes del groc sobre notícies que m'explica a nosaltres i s'equivoca.
El groc no només s'equivoca, sinó que està esbiaixat cap a les creences i la ideologia de l'Elon Musk. Recordem que l'Elon Musk ha presentat aquesta setmana passada una enciclopèdia per competir amb Wikipedia creada amb groc, perquè Wikipedia per ell és massa esquerranosa, massa liberal, massa oberta i massa progressista. I llavors, jo m'he entretingut anar a Groquipèdia, que està generat a base de copiar la Wikipedia, i diu, ostres, fa molta por. O sigui, la voluntat de reescriure el coneixement, allò de Orwell, el Ministeri de la Veritat, és aquí, ho tenim. Llavors tu dius, com ens podem protegir? Com ho podem saber? No podem. O sigui, del moment que tu tens una plataforma com Veo que pot generar vídeos que no saps si estan generats o no, i del moment que tens una plataforma que et posa la marca d'aigua de Veo als vídeos de veritat, o sigui, tu pots generar un vídeo teu, posar la marca i dir, no, això és intel·ligència artificial. O sigui, encara per difuminar més aquesta frontera entre realitat i no realitat. No es pot, a no ser que entre tots ens posem d'acord i els fabricants, des del xip que agafa les imatges i fa la foto i enregistra l'àudio, aquestes gravadores que feu servir, allà hi ha una marca d'aigua feta pel hardware. I allò es protegeixi amb un blockchain o amb una base de dades inalterable que vosaltres pugueu traçar un àudio, un vídeo o una foto fins a l'origen i veure qui l'ha manipulat i en quin sentit. No? Si no, és literalment impossible això que dius. Llavors, ja m'avanço. Les plataformes haurien de fer més? Sí, les plataformes ja feien tot el que podien, fins que ha arribat aquesta onada d'ultraliberalisme de Trump i de Musk, que el que hem fet no és només no fer el que caldria, sinó que han tret tots els editors humans, verificadors humans, que marcaven un contingut com a possible fake news o no.
Sí, no, jo crec que les plataformes són les legítimes o les deslegítimes, no? Hi ha diferents maneres de veure-ho. La regulació europea amb la Digital Markets Act i la Digital Service Act està intentant millorar aquesta situació en el context d'Europa, però clar, aquí també ens trobem amb un problema també geopolític, perquè es regulen coses aquí, a fora no, i és una mica cacau tot. Jo, per tant, sí que penso que la regulació pot ser una solució, com a mínim en aquest entorn europeu, i de fet està passant, i respecte de crear infraestructures, jo sí que estic convençuda, no només amb la comunicació, sinó que qualsevol bé públic, però és un tema també ideològic de cadascú. És que al final mai la tecnologia mai és el problema normalment és la ideologia que governa la tecnologia.
I quin paper han de jugar els periodistes en tot això? Dic perquè, en el nostre cas, quan hem destapat casos com el Barça Gate, el cas Negreira més recentment, o altres notícies com la última de l'IMAC, hem rebut atacs a xarxes. Hi ha molts periodistes, no només nosaltres, que ja han decidit marxar, en aquest cas de X, de sí, mira, Twitter.
Del món del Barça, de l'entorn Barça, Santi Jiménez, responsable del Barça del diari AS, Joan Jopallàs, cap d'Esports de La Vanguardia, Anaïs Martí, redactora de La Vanguardia, abans Sant Antoni, redactor de l'Esport, Joan Maria Pou, narrador dels partits del Barça Juga a RAC1, la Marta Ramon, redactora de RAC1, tu i jo, i el Miguel Rico, que es va jubilar o es va prejubilar, però que igualment tenia el Twitter obert i era actiu, i també se'l va treure, el Miguel Rico.
Jo crec que la resposta és molt fàcil i alhora molt difícil de fer. O sigui, no cal que feu res, heu de continuar fent de periodistes. Ho comentàvem abans d'entrar. O sigui, és més necessària que mai la vostra feina. O sigui, la feina d'algú, sobretot humà, no algoritmes, que validi el que és i el que no és, que parli amb les fonts, que vagi a fonts primàries, i que tingui, que pugui preservar aquesta cadena de que no s'ha alterat la informació, sigui un enregistrament, una filmació, o un atestat, el que sigui, que pugui garantir, per què? Per la seva credibilitat, per la seva metodologia, pel seu currículum, pel que sigui, jo crec que això és fonamental. Jo crec que necessitem més periodisme que mai, passa que hi ha moltes coses que en diem periodisme i no lo són.
No, sí.
O sigui, tots aquests que van amb un micro i un mòbil, això no és periodisme. Això és dades. Les dades s'han de posar en context. I llavors, quan les dades estan en context, són informació. I llavors la gent ja podem decidir què fem.
Sí, ho deia perquè nosaltres hem comentat moltes vegades, no?, que si un periodista explica una notícia que és falsa, ha de ser sancionat.
Sí, òbviament.
I rebutjat. I que, òbviament, estem exposats a la crítica, perquè som persones públiques, no? Però, clar, com destriar el que és crítica constructiva del que és algun interès que se t'escapa a tu i a molta gent? I aguantar insults o manipulacions que, al final, atenten contra la nostra feina que parteix de la credibilitat del periodista.
Personal,
no?
Sí, jo és que jo vaig sentir una frase precisament en el vostre programa dita per una persona implicada en aquesta situació que deia hem de jugar al joc a les xarxes socials, de les xarxes socials i no tenir la pell tan fina.
Josep Maria Bartomeu.
O sigui, em sembla absurd. És a dir, un insult a les xarxes és el mateix que un insult fora de les xarxes i no sé per què fan aquesta destria. És a dir, no tens per què aguantar cap insult a les xarxes si ets periodista o si ets ningú. Que passa que sota l'anonimat normalment s'amaguen doncs, tant persones que et volen fer mal com sobretot doncs, aquesta mena de campanyes que també pretenen doncs, erosionar-te tu, la teva confiança, i no m'estranya que hi hagi gent que hagi marxat i jo ho defenso i ho recolzo completament.
Nosaltres hem marxat de Twitter per aquests atacs. Ja no només insults, és igual, és la pèrdua aquesta de credibilitat o intentar influir en la informació, que això és un acte absolutament antidemocràtic, intentar influir en la llibertat d'informació, perquè és una constant de pressió, cada vegada que hi ha alguna notícia que no agrada a algú. I això nosaltres, doncs mira, vam decidir deixar Twitter. Però és que hi ha una dada de la Fundació ANAR que diu que hi ha un 25% dels intents de suïcidi en joves i adolescents. Ja no estem parlant de nosaltres, estem parlant en joves i adolescents, 25% dels intents de suïcidi en joves i adolescents que estan provocats pel ciberassetjament.
Sí,
com s'actua contra això?
Clar, però jo per això dic que és que al final són entorns que poden afectar la salut de maneres tan greus com aquesta, i això és un cas extrem, però parlem també de l'erosió de l'autonomia de les criatures per part d'aquesta mena de plataformes, no?, que estan orientades a captar l'atenció de criatures, a persones amb cervell immadur i fins i tot els adults que han d'ensenyar aquestes criatures. Llavors, si estem parlant d'un problema de salut pública, diguem-ho en majúscules i prenem mesures públiques. O sigui, jo penso que totes aquestes qüestions, com això que dius per descomptat, són prou argument com per prendre mesures de protecció de la població. No tot ha de recaure en la nostra responsabilitat. Crec que ens hem de considerar també vulnerables en això. I no hi ha res dolent en considerar-nos vulnerables. I això tampoc no vol dir que eludim les nostres responsabilitats, perquè sempre et posen en un costat o en un altre. Però, clar, hem de reconèixer també la nostra vulnerabilitat humana en això.
És que no pots. O sigui, com a individus, no podem... O sigui, penseu que darrere les xarxes socials o de les grans plataformes hi ha els cervells més privilegiats de la humanitat.
Sí,
hi ha els millors enginyers, hi ha els millors psicòlegs, hi ha filòsofs, fins i tot, els millors directius. O sigui, podem fitxar aquí els millors acadèmics. Clar, tu amb això no pots lluitar. Home, de manera agregada tenim molta força. Vam veure amb el boicot a Disney pel cas Jimmy Kimmel. Ho hem vist. Però aquí som tres. Aquí hi ha d'haver incentius per les empreses, perquè, hosti, si tu el que fas és perjudicar els teus clients, tard o d'hora perdràs clients i deixaràs de guanyar. Hi ha d'haver incentius pels reguladors. Escolti, vostè ha de protegir la seva població i incentius pels usuaris, no? I s'han d'alinear aquests tres incentius. Si un va cap a una banda i l'altre va cap a una altra, en prendrem mal.
Solde, ja sabia que se'ns faria curt aquesta estona al que t'hi jugues, sí. I per això ja havíem preplantejat, que suposo que ara ho rematarem, una llotja especial per analitzar amb calma i sense límit de temps aquesta qüestió que em sembla molt interessant i a més rellevant per a la nostra audiència.
Molt, molt. A més, jo crec que és molt rellevant perquè ho deuen viure. La nostra audiència deu viure a casa seva, amb les seves famílies, problemes relacionats amb les xarxes socials, ja sigui a TikTok, com a Instagram, com al mateix WhatsApp. Molts problemes amb la seva família, no només a nivell de parelles, sinó també a nivell de fills, sobretot a nivell de fills, amb aquesta edat que hem de donar.
Doncs fem una cosa, obrim una llotja especial per analitzar aquesta qüestió amb més tranquil·litat.
Puc venir?
Vol venir, president?
La Jessica Tugues.
Sí, home, clar que pot venir.
Sí, fem un pam especial, eh? I també venir per parlar de les xarxes socials, vinc a parlar de...
Josep Maria, Patrícia, gràcies per estar al Que t'hi jugues i us emplacem a una llotja especial per poder analitzar sense límit de temps, que ara és el directe i evidentment hem d'anar acabant el programa, aquesta qüestió que dona per a molt. Aquesta vindré jo de llotja.
Però ell dirigiràs tu també, eh? Quan t'agraden les llotges, dirigeixes tu el programa.
No,
vale,
no,
vale,
no,
faràs tu, endavant, endavant.
No, dirigeixes tu. Gràcies per venir.
Un plaer, un plaer.
Que t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.